Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i setze minuts, Memorial de Greuges. Manca de continuïtat estructural en la llosa resistent, poc gruix de la base de formigó que suporta el paviment, càrregues de trànsit asimètriques i alta humitat del material granular inferior. Aquests són alguns de les nafres del carrer Àngel Vidal, segons conclou l'estudi de l'enginyer de l'empresa Grecat, Javier Solís, que va ser presentat fa uns quants dies i que d'alguna forma ja certifica quines han estat les causes que han provocat com a conseqüència que el carrer del Retiro estigui com està. Algunes d'elles, molt probablement alguns veïns deuen pensar hores d'ara, ja ho deia jo, que quan ho feien tal i qual. Doncs segurament aquest plantejament té bastant a veure amb la realitat de la qüestió. Però com en el seu dia ja s'havia apuntat, hi ha un problema en el projecte, hi va haver un altre problema en l'execució del projecte i un problema més en qui havia de vigilar l'execució de tot plegat. Bé, al costat del senyor Javier Solís, el regidor Marc Quero, present també en aquesta roda de premsa en què s'havia d'explicar fil per randa el que ha passat, per què ha passat, les responsabilitats que puguin derivar-se de tot plegat i com es resol aquesta qüestió. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, a veure per on comencem, perquè hi ha tants problemes i tanta causa estudiada al darrere que per fer-ho tot una miqueta entenedor doncs és certament complex. De fet, es va presentar aquest dilluns als veïns, als comerciants i també als periodistes l'informe del per què ha passat el que ha passat al carrer Àngel Vidal i, evidentment, doncs, també la proposta de solució. Això darrer, teòricament, és el més senzill, entre cometes, perquè la proposta de solució passa per tornar a obrir tot el carrer, més senzill, entre cometes, a l'hora de plantejar-ho, vull dir, no ha de fer-ho, i fer-ho bé i acabar-ho abans de Sant Joan. És a dir, el 18 de febrer, l'endemà de Carnaval, perquè tothom ens entengui, quan ja les carrosses ja estiguin ben retiradetes, s'obrirà el carrer o es procedirà a començar les obres de treure tot el que hi ha ara posat, i en dues fases, una primera fase que aniria del cap de la vila fins al Retiro i una segona fase que anirà més endavant des del Retiro fins al final del carrer, fins a la cruïlla amb Santiago Rossinyol.
Hem de suposar per mantenir la circulació de cara al pàrquing.
De cara al pàrquing, correcte. Doncs es portarà a terme aquesta obra, una actuació que es calcula que en dos mesos n'hi hauria prou, tot i que l'empresa té la data límit del 23 de juny, és a dir, la vigília de Sant Joan. Mm-hmm. Això és el que es farà. A partir d'aquí, què ha passat? Doncs ha passat que, recordaran que entre el 2005 i el 2007 es va procedir a aquestes obres, que era l'obra que iniciava la bienalització del casc antic. De fet, de Sitges es va fer una obra que, doncs, amb el temps, com ja deuen saber, va començar a enfonsar-se per uns llocs, va començar a desnivellar-se per uns altres. Doncs, després d'alguns arranjaments, que van ser arranjaments eventuals, però que evidentment no han pogut tenir la continuïtat necessària, doncs es va plantejar fer un estudi pormenoritzat de per què ha passat el que ha passat. I per això es va contractar aquesta empresa, que és la mateixa empresa que ara farà l'arranjament definitiu.
D'acord, del carrer Àngel Vidal.
Exacte, l'empresa Greccat, que a més va subcontractar a un catedràtic de patologies de la construcció de la Universitat de Barcelona, que es veu que és el
top. O sigui, aquí ha vingut una eminència, per dir-ho d'alguna forma, a certificar les causes de la situació actual.
Aleshores, les patologies eren sis, o identificades eren sis. Per una banda, i ara em diran, sí, és veritat, i és que és veritat, desnivell entre els dos costats de la canal, és a dir, la canal no és simètrica, sinó que per un costat és més alta que per l'altre. Les incidències en els pendents del vial, és a dir, que els pendents tampoc són iguals, sinó que una banda va més cap a la dreta i l'altra banda va més cap a l'esquerra. Enfonsaments parcials del paviment són ben evidents en alguns llocs del carrer, els trencaments de la mateixa canal en algun dels punts, que llavors han hagut de ser arranjats amb pedaços de ciment, i també l'escardament de les arquetes de registre, que són les que van fins al tub de desaigüe, i els desperfectes desperfectes als conductes d'evacuació d'aigües, uns desperfectes interns, no es veuen en el carrer, però la, diguem, les patologies de la superfície també han afectat a l'interior.
Tot això és el que s'ha vist a partir de l'observació, diguem-ne, des de la superfície i a partir de les cates, de les diferents cates que s'han fet en aquest període d'anàlisi del carrer.
Correcte. Aleshores, a partir d'aquí hi ha la identificació de les causes de les patologies. Això és gairebé CSI, és a dir, una cosa pot ser causa o pot ser origen d'un problema. I a partir d'aquí, doncs, s'ha d'intentar triar molt bé, i per això bé, ha vingut aquí una eminència a donar també indicacions de què és el que es fa malament. I aquí s'ha arribat a la conclusió que hi ha quatre causes. Quatre causes que són necessàries, totes quatre, i no separadament, perquè hagi passat el que ha passat.
És a dir, ha passat el que ha passat perquè aquestes quatre causes han coincidit.
El que va explicar, això és molt interessant, el que va explicar el senyor Javier Solís, és que la manca d'una d'aquestes quatre causes probablement no hagués agreujat el problema fins al punt on s'ha agreujat. S'han, diguem, ajuntat
aquestes quatre causes,
quatre causes que, a més, la responsabilitat d'aquestes causes ve de llocs diferents. Perquè per una banda hi ha el mateix projecte, per una altra banda hi ha la direcció de l'obra i per una altra banda hi ha l'execució de l'obra. Clar, hi ha causes que són més imputables a la redacció del projecte, hi ha altres causes imputables al control i, per tant, a la direcció de l'obra, i hi ha altres que directament és d'execució d'aquesta obra, i són tres empreses diferents. De fet, em sembla que van dir quatre perquè hi ha alguna de les parts del projecte que va ser compartit. Clar.
D'acord, o sigui, quatre empreses van intervenir en l'obra del carrer.
En l'obra del carrer i són responsables d'alguna de les patologies, però no de totes. No hi ha una empresa que digués, no, és que ho van fer tot malament. No, és que hi ha algunes empreses que van fer una part malament i altres que van fer una altra part malament. Això, en el fons, ara per la reparació no passa res, perquè es repararà i punt, serà en el moment que l'Ajuntament, doncs, ara hagi d'estudiar l'assumpció de responsabilitats per part d'aquestes empreses, doncs clar, la cosa, sí. Això ens ho van dir al final. A veure, això acabarà el jutge i el jutge haurà de dictaminar de qui és responsabilitat.
D'acord, i per tant les compensacions oportunes a tot plegat. Però com que per això n'hi ha per estona...
Per estona, ara el que es farà directament, segons ens van explicar, és arranjar el carrer. A veure, les patologies, i és el que has comentat ara al principi, són quatre. Primera, la manca de continuïtat estructural de la llosa resistent. És a dir, el carrer està construït en lloc de sobre una llosa de formigó, sobre dues lloses de formigó trencades per una canal central. Això què vol dir? Que les lloses són independents. Si apliques més pes sobre la llosa de la dreta o sobre la llosa de l'esquerra, doncs s'enfonsa més un costat que l'altre. I això és el que ha passat. Això ha passat, a més, ha vingut per un altre dels problemes, lo de les càrregues de trànsit asimètriques. Clar, les famoses xinxetes, aquelles xinxetes que diguem feien més nosa que servei, obligaven, entre d'altres coses, els cotxes a no circular pel centre del carrer, que és el que és la tendència natural de qualsevol cotxe, sinó a circular per un dels costats del carrer. Això fa que els cotxes no trepitgessin simètricament sobre d'aquestes lloses, sinó repartissin malament el pes per culpa de les xinxetes.
I en aquesta part, més sempre sobre una llosa que sobre l'altra.
Per tant, això, aquesta distribució asimètrica del pes feia que una s'enfonsés més que l'altra.
Faig un parèntesi aquí perquè us van explicar també, Joan, el per què el carrer Barcelona no ha patit el mateix dany que el carrer Àngel Vidal, i en bona part és per això, no?
Sí, per dues coses. Primera, perquè no suporta ni de bon tros la quantitat de trànsit ni de vehicles pesats. Clar, pel carrer Barcelona no circulen camions grossos. En canvi, pel
carrer Àngel Vidal,
hi han circulat. Per altra banda... perquè els cotxes que hi circulen simètricament. Clar, no tenen les xinxetes, és un carrer estret. Encara que fos ample, el que ens va dir el senyor Solís és que fins i tot a Barcelona també s'han fet vianalitzacions en carrers més amples. Però encara que el carrer sigui ample, el cotxe sempre té tendència a passar pel mig del carrer. Més que res, és la part més allunyada a les sortides dels comerços i de les cases.
Per tant, al carrer Barcelona no hi ha hagut ni la quantitat de trànsit, i el trànsit que hi ha passat sempre pel repartint mig. El pes d'una forma equilibrada entre les dues lloses de ciment del carrer Barcelona.
Perquè la construcció dels dos carrers es basa en el mateix sistema, aquestes dues lloses, etcètera, etcètera, però en canvi el carrer Barcelona no es preveu que pateixi aquestes patologies, i en canvi el carrer Vidal sí que les ha patit. I encara n'hi ha dues més. Per una banda, i aquesta ja seria imputable al seguiment de les obres i a l'empresa constructora el poc gruix de la base de formigó que suporta el paviment. Està, és un gruix, no sé si, sí, van dir de 12 centímetres.
I hauria de ser?
D'uns 20 aproximadament, que és el que ara es posarà, tenint en compte el pes dels vehicles que hi circulen habitualment. Al carrer Barcelona amb 12 centímetres n'hi ha prou, al carrer Àngel Vidal amb 12 centímetres no hi havia prou. I per últim, l'alta humitat del material granular inferior. És a dir, el material granular inferior és el terra que hi ha per sota del formigó, que és terra, és el terra del poble. Doncs es veu que té un percentatge d'humitat molt superior al que hauria de tenir. Es veu que el màxim que hauria de tenir és d'un 5% aproximadament, i em sembla que té un 20%. Clar, això fa que la base sobre la que s'assenta el formigó tampoc
està,
sigui...
D'acord, està permanentment humida.
Correcte. Mm. Aquesta humitat, diguem que no es va tractar convenientment en el seu dia, però a més, clar, els mateixos trencaments de la part superior del carrer han fet que hi hagi filtracions que incrementin aquest nivell d'humitat. Per tant, doncs, com tampoc està impermeabilitzat, doncs això tampoc té cap solució. Només té la solució d'arreglar-ho.
Com deia aquell, quina dissertació,
oi? Que sí, com si fa aquí, bueno, posar la xapa d'enginyer.
Tot això, oi? No passa cada dia. Bé, a partir d'aquesta explicació relacionada amb les causes i les conseqüències per les quals el carrer Àngel Vidal ara està com està, queda saber com es resoldrà a partir d'ara el carrer i allò
bé,
que es farà.
Doncs corregir tot el que estava malament. D'entrada, aixecar-ho tot, recompactar el terreny de sota per rebaixar-li la humitat, això és el primer, donar continuïtat a la llosa, és a dir, que la solució constructiva ara serà una sola llosa i no dues amb un canal central, per tant desapareix aquell canaló que hi ha al centre, augmentar el gruix del formigó dels 12 als 20 centímetres, doncs més adient amb el trànsit que suporta el carrer Àngel Vidal, armar-lo. Una altra de les coses que s'havia dit, el formigó que hi havia no estava armat amb les varilles i allò jo,
bé, era ciment senzillament,
era ciment posat, i aleshores doncs, es veu que clar, el no tenir una estructura també té molta menys resistència.
Té un petit encaix aquí, el formigó s'haurà d'armar i els veïns armar-se de paciència una vegada més, doncs, com molts d'ells diuen també una altra vegada, doncs sí, però al final ha de sortir això com cal.
I per últim, reparar el col·lector i les arquetes. De fet, la desaparició de aquest canal central comportarà l'aparició d'unes arquetes de registre cada X metres d'una manera molt similar a les que ja hi ha en el carrer Jesús. I aleshores, això sí, el carrer canviarà el color i serà de gris Quintana, que és el mateix color, el mateix sistema doncs, que s'ha utilitzat també al carrer Jesús.
D'acord, o sigui que l'aspecte final del carrer serà l'aspecte final de carrer Jesús, parellades, cap de la vila, amb la mateixa disposició de la rajola, etc.
Bàsicament, explicava Marquero que d'aquesta manera també respecta aquesta uniformitat que es pretén que tot, excepte el carrer Barcelona, que evidentment no es tocarà, però que es vol per a tota la bienalització dels carrers més cèntrics de Sitges. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, després que jo hagi fet la dissertació, la tornaran a escoltar, però en boca de les persones més autoritzades. Per una banda, Marquero, el regidor encarregat doncs, de tota la bienalització de Sitges, que explica doncs, això, que entre el 2005 i el 2007 hi va haver aquest inici de la bienalització, després de les cates que van tenir lloc l'agost de l'any passat, es va fer un informe exhaustiu, de fet teníem allà sobre l'informe, que és un totxo, passes que ens van ensenyar
la part més,
allò, el
més
PowerPoint, ens van ensenyar el PowerPoint,
però en
aquest cas el PowerPoint era prou explicatiu. I aleshores, d'aquí es derivaran, explicava Marquero també, unes responsabilitats que, doncs, evidentment, ara es demana que les empreses que van participar en el seu dia doncs, donin les explicacions oportunes, s'entén que aquestes empreses també faran els seus informes i, si no es posen d'acord com tot sembla que passarà, la cosa acabarà al jutjat. Mentre, clar, evidentment, l'Ajuntament es farà càrrec de l'obra. És a dir, aquesta obra ara la pagarà l'Ajuntament, però amb la reclamació de que no ha de ser el poble de Sitges qui la suporti, sinó qui ha fet malament la seva feina. Escoltem Marquero.
L'objecte que us hem convocat és una mica parlar de tot el tema de l'arranjament de l'Àngel Vidal. Com sabeu, l'Àngel Vidal es va fer en el període 2005-2007, aproximadament. Va ser un inici de la bienalització. El seu resultat ha estat dolent, no ha complert les expectatives que desitjàvem. Això ens va produir que ens va costar molt continuar tot el procés de bienalització. Quan vam començar a partir del juny del 2007, vam tornar a començar tot el procés de bienalització plantejant-nos el Jesús, el Cap de la Vila, el Parellades, el Sant Pau, Platges en Sebastià, diguem-ne, tenint aquest llast, va ser complicat aquells inicis, no? Bueno, a l'equip que estem aquí som els que vam començar el juny del 2007 amb aquesta nova etapa de la bienalització, i l'alcalde ens va encarregar que intentéssim anar fins al fons de què havia passat a l'Àngel Vidal i solventar-lo. En aquest sentit, el que vam fer a l'agost del 2009 va ser unes cates a l'Àngel Vidal, profundes, serioses. Sabeu que l'Àngel Vidal s'havia fet un petit arranjament, però era un pedaç, no s'havia aprofundit realment, no s'havia estudiat què passava en el carrer. A l'agost del 2009 vam fer unes cates, vam encarregar a l'empresa Grecat, que és la mateixa empresa que fa la direcció facultativa de la platja Sant Sebastià, que tenim plena confiança tècnica. De resultes d'aquelles cates s'ha fet un informe exhaustiu que està aquí, de les patologies del carrer. D'aquest informe es deriven una sèrie de responsabilitats, tant a l'empresa constructora d'aquella època com a la direcció facultativa d'aquella època, 2005-2007. I després el que hem fet ha estat fer un projecte nou, ja basant-nos, diguem-ne, amb l'experiència positiva de Jesús, de Cap de la Vila i de Parellades, amb el mateix sistema, i ara, diguem-ne, el que presentem més són les patologies, més tot el nou projecte, que és diferent de manera de fer el carrer. I bé, el nostre objectiu és que el juny del 2010 tinguem aquest carrer absolutament normalitzat com la resta i que aquesta anomalia deixi de ser-ho.
23 de juny del 2010, la data de finalització definitiva. O sigui que per la revetlla de Sant Joan, diguem-ne que el carrer Àngel Vidal ha d'estar finalitzat.
El pressupost de licitació d'aquesta obra és de 470.000 euros, evidentment a la baixa. És a dir, aquest és el pressupost que ha fixat l'Ajuntament per al concurs públic, per al qual s'han presentat dues empreses. S'han obert els sobres, però encara no s'ha decidit quina empresa portarà a terme la construcció. Hem dit que Greccat no s'encarregarà Greccat de fer la construcció,
sinó
de la direcció d'obres. És a dir, ha fet el projecte i la direcció d'obres. I la construcció la portarà a terme una altra empresa que no serà cap de les que va estar
implicada
en els fets inicials. Escoltem, per tant, les consideracions que feia sobre aquestes patologies, sobre el procés d'estudi que entenem complet que ha fet el senyor Javier Solís de Greccat.
Actualment el carrer Àngel Vidal, pues, ja tots el coneixeu, és un carrer que té uns 9 metres d'ample, uns 730 metres quadrats. La constructora va ser Adec Building, l'última arranjament, i el projecte va fer Dopec. Ara mateix té una solució de paviment de prioritat invertida, és a dir, els cotxes i els peatons conviuen en un mateix espai, sempre tenint la prioritat als peatons. I la superfície del paviment és un paviment, per qui interessi, perquè tinc curiositat, és granet blanco cristal, que és una tipologia de granet. I la recollida d'aigües és una recollida central amb una canal contínua a tot el carrer. Bueno, com heu vist, els defectes són una sèrie de flonjeis que es presenten reiteradament a tota la traçada del carrer, desnivells entre les dues bandes del carrer separats per la junta, per la recollida central, i diferents desperfectes de diversa consideració, com trencades de peces, peces que desencaixen i falten, etc. Això podem dir que la conclusió és que hi ha un risc actual de caigudes per la gent que va a peu, i després a mig termini hi pot haver un risc de fallada total del que és el paviment. Aquest és un procés degeneratiu, a mesura que continuen passant vehicles i plou, es va erosionant cada vegada més i arribarà un moment que el carrer no servirà per la seva funció. Bueno, de cara a identificar les diferents patologies, es van fer dos cates. Aquestes cates van ser acompanyades per una sèrie d'assajos de laboratori dels materials que es van anar trobant. Aquestes cartes es van fer de forma molt manual i molt tipus arqueologia, és a dir, es retira cada una de les capes intentant no malmetre la capa inferior per poder fer l'estudi. Bueno, aquí hi ha diferents fotos de com fer les cartes, aquestes són les anexos de laboratori que vam fer. I bueno, bàsicament el conjunt de patologies que presenta el carrer es poden resumir amb aquestes sis. Una són els desnivells que hi ha entre les dues bandes del carrer, o sigui, es perd la cota amb el punt central del carrer produint aquest esglaó que fa que sigui perillós, o perillós, que pugui haver un cert risc de caigudes. Després, ja aquest no és tan evident, en algunes bandes la deformada és suficientment gran perquè s'hagi invertit la pendent del carrer, és a dir, hi ha algunes zones, sobretot prop del cap de la vila, que la pendent fa que l'aigua caigui cap a la banda de la façana en lloc de caure cap a la banda central del carrer, produint que aquí hi hagin humitats i fent que no funcioni la recollida d'aigua com hauria de funcionar. Hi ha escontraments parcials del paviment, sobretot en les zones del pàrquing del Retiro, on hi ha suficients maniobres de cotxes. Trencaments de la canal, el que vam veure és una vegada que es demolia tota la canal, es veia que tenia una fissura d'aquesta entitat, aquesta entitat és bastant, bastant important, de forma longitudinal a tot el carrer. Aquesta és la part central. Bueno, això és un cascote que ens ha caigut, la recollida. El que vull fer incidència és d'aquesta fissura que hi ha, que fa que quan la canal va plena d'aigua, l'aigua es coli per aquesta fissura i caigui a la part inferior del paviment. Escardament d'arquetes és una patologia equivalent a la fissura de la canal. I després aquesta és de menor intensitat i no equalitza cap patologia al paviment superior, però bueno, vull posar perquè es van fer filmacions interiors amb robot de les calentacions i hi ha algun desperfecte, suposem que, bueno, de petita entitat, a les parets del col·lector, però bueno, això es repararà i ja està. Bueno, les causes de les patologies, una vegada estudiat les patologies, els anàlisis de laboratori, hem intentat fer un model de per què passen aquestes coses. Quan hi ha una fallada tan important d'una cosa com un paviment, normalment és un conjunt de diverses coses que contribueixen a que això sigui així. Un dels problemes que hi ha és la llosa, bueno, actualment al carrer, que presenta una secció tipus d'aquesta forma. Hi ha un paviment de granet d'uns entre 6 i 8 centímetres, després hi ha una capa de morter entre 3 i 5 centímetres, la capa que conforma el paviment resistent, que seria una solera de formigó en massa, que té 12 centímetres, i després el terreny subsenyacent compactat. Això és la reixa. Una de les coses que hem detectat és que al posar aquesta reixa aquí al centre no s'havia donat continuïtat a aquesta capa de formigó, amb la qual cosa, estructuralment, el carrer funciona com dos elements independents separats per la canal. Això fa que la deformada d'una banda pugui ser diferent a la deformada de l'altra banda, que és el que efectivament està passant. Si se li hagués donat una continuïtat estructural a aquesta capa de paviment així, doncs ja per deformar-se aquesta banda tindria que entrar en càrrega això i és molt més complicat. No? Si per deformar-se això un centímetre, això s'ha de formar un altre centímetre, doncs acabar repartint la càrrega en tot el que és la part inferior de la llosa. Després el que hem vist és que aquests 12 centímetres de gruix de llosa de formigó són insuficients per les càrregues que realment estan succeint. Això no només té càrregues de cotxes, que són vehicles lleugers, sinó que realment acaba passant vehicles com aquest, no? El camió d'escombraries, furgonetes de repartiment, camions que van a espectacles del Retiro que munten coses. Bueno, són càrregues molt importants que el que fan és que els 12 centímetres no siguin suficients per suportar-les de forma reiterada. També hi ha un següent fenomen que fa que s'abreugi, que és que aquesta càrrega és asimètrica. Aquí no es detecta perquè la foto realment no és. Però una vegada que s'avança pel carrer cap aquí, el que passa per culpa d'aquestes xinxetes que s'han posat i per culpa de la forma de la geometria del carrer, que cada vegada es va estretant per una banda o per l'altra, fa que aquest camió no trepitgi de forma simètrica
respecte a la canal.
Això produeix una càrrega simètrica que fa que la deformada realment sigui diferent d'una banda a l'altra.
I la
no s'assinar-los. Sí, bueno, no. I després hi ha un altre problema, que és, i aquest no és evident, que hem descobert que a la part subjacent del formigó el terreny compactat té un alt percentatge d'humitat. La humitat està entre el 20 i el 22%, quan l'adequat hagués sigut entre un 8 i un 9%. El problema és que la humitat està directament relacionada amb el grau de compactació. Una humitat del 20% equival a un grau de compactació del 83, entre el 83 i el 87%. I això no és excessiu. O sigui, el grau de compactació tindria que estar al voltant del 95% perquè ens asseguréssim que no hi hagués una deformada excessiva de la capa subjacent. Bueno, tot això conforma, pues, donen resposta a totes les patologies que realment han succeït. Realment, si alguna d'aquestes coses no hagués passat, les altres segurament no haguessin sigut de suficient entitat per derivar a una trencada tan generalitzada al carrer. Si la càrrega fos simètrica, doncs com passa amb altres carrers, el gruix del paviment fos més important, o sobretot se li hagués donat continuïtat estructural a la llosa, ja realment hagués sigut suficient, perquè això no hagués sigut tan generalitzat. Hi hagués hagut algun defecte puntual, però no hagués invalidat el carrer. Bueno, el que nosaltres proposem, una mica després d'haver vist l'informe, és pues, donar-li continuïtat estructural a la llosa, posar una llosa més àmplia, o sigui de 20 centímetres, i armada amb escales. Retirar el canal central, que realment és una discontinuïtat massa important com per continuar tenint-la. Recompactar el terreny subjacent, el que hem vist, substituir, recompactar, el que hem vist que teníem una unitat més alta. I després recuperar el col·lector i les arquetes, però això ja ho faríem amb robot intern per de cara a no tindre cobrir tot el carrer. Bueno, la solució al projecte, doncs, s'ha redactat un projecte per l'empresa GreenCat, que jo represento. La constructora està en licitació. La data prevista d'inici, més que prevista, la data d'inici serà el 18 de febrer, just després del Carnaval. I per Plex ha posat que la data final necessàriament ha de ser abans de Sant Joan. La tecnologia de carrer continuarà sent de prioritat invertida, és a dir, conviuran els vehicles i els peatons de la mateixa espai. No posarem les xinxetes perquè bueno, això, a part de que no és eficaç perquè la gent no percep com per la zona on ha de passar, fa que la gent pugui relliscar amb aquestes xinxetes. El que sí que intensificarem la senyalització, posant que els cotxes només poden anar a 10 km per hora, que ja és el que hi havia ara, però potser no és suficient. El paviment de granet, pues, el paviment canviarà. Posarem en lloc de blanco cristal el gris quintana, que és el que s'està posant ara a la resta dels carrers, i les posarà una densitat de sèrie amb dos cantons, una mica per absorbir aquesta geometria que és irregular del contorn dels edificis. Aquí es pot veure una mica el detall. I després el que es farà serà, durant que traiem la reixa central, per assumir aquesta davallada de capacitat de drenatge de la superfície, s'incrementarà el número de pous invernals del que és l'eix del carrer. Bueno, l'AVE s'ha verificat per fer des del pàrquing de Retiro fins al Cap de la Vila amb una primera fase que durarà 2 mesos, on s'executarà completament tot aquest repavimentació. I després la segona zona, quan ja s'hagi acabat i els cotxes puguin donar la volta per aquí, es farà la resta del carrer.
Aquesta fou l'explicació pormenoritzada que va donar Javier Solís, enginyer de l'empresa GreenCat, que serà l'empresa que supervisarà les obres del carrer Àngel Vidal, que ara estan en procés de licitació per trobar, doncs, això, la constructora d'aquesta nova bienalització.
I a part del que hem sentit, gris quintana serà el color, no hi haurà xinxetes, és a dir, que serà una superfície uniforme, tot i que es mantindrà, doncs, el que explicava el senyor Solís, la prioritat invertida, és a dir, que hi podran circular cotxes, però la prioritat serà dels vianants. Això és el que vol dir prioritat invertida. Reforçarà la senyalització de 10 km per hora de velocitat màxima, és a dir, es posaran més senyals per evitar, doncs, problemes, i com també hem sentit, s'incrementarà el nombre d'embornals perquè se substituirà s'eliminarà aquella plataforma central, aquell forat central.
Aquell cendrer, que en dèiem més d'uns.
Exacte, doncs que allò que era per recollir l'aigua, però que tenint en compte doncs, com estava tot muntat, doncs la seva funció no era la correcta. Com dèiem, encara ens queda un tall més. Marquero, el regidor, parlava del pressupost, 470.000 euros, que pagarà d'entrada l'Ajuntament, perquè el carrer era inestable i l'obra era necessària, i per altra banda doncs, els serveis jurídics de l'Ajuntament repercutiran sobre qui es consideri, i si es considera i si l'empresa entén que doncs, això no és correcte, doncs la cosa acabarà al jutjat. Escoltem, Marquero.
A veure, l'obra té dues fases. Una, té dues conseqüències. La pagarà l'Ajuntament, d'entrada, perquè l'Ajuntament, una vegada s'ha fet aquesta anàlisi, el que ens ha dit l'anàlisi és que el carrer no era estable, sinó que era inestable. O sigui, aquest carrer anava a pitjor. Com ha dit l'enginyer, és un carrer que a mig termini hagués anat fent fallida. Què vol dir? Que tot aquest moviment de terres ja estava en un punt de poder afectar les instal·lacions, les pròpies instal·lacions. Per tant, era una patologia que s'havia de resoldre immediatament. Per l'altra banda, s'ha fet un informe molt exhaustiu, un informe tècnic que està aquí, molt exhaustiu, de què és el que hi ha. D'aquest informe es deriven dues responsabilitats. Una, l'empresa constructora, perquè hi ha un problema d'humitats, de compactacions, etc. I ja també hi ha un problema de direcció facultativa i de projecte. Per tant, hi ha una sèrie de responsabilitats que els serveis jurídics de l'Ajuntament repercutiran. Vull dir, nosaltres hem fet tota la còpia de dades i de material, i ara això té uns processos jurídics en els quals es demanen unes responsabilitats, i d'aquí 3 o 4 anys doncs els jutges dictaminaran. Mentre el carrer no podia esperar, i el carrer s'actua i s'executa amb un pressupost d'execució de, com en comentàveu, 470.000 euros aproximadament, i hi ha un termini que acaba el 23 de juny. Nosaltres hem documentat molt bé tot el que és el carrer, molt bé, tot aquest informe absolutament extens, i per tant, diguem-ne, una vegada, perquè clar, quan el carrer l'obres i les regles, diguem-ne que les proves desapareixen, ja les ha arreglat. Per tant, això s'havia de fer molt bé, de manera que això ja està en mans dels serveis jurídics i ja perseguiran a les empreses que van tenir implicació en aquells moments. De tota aquella gent que va treballar això el 2005-2007, els que hi som ara som nous. Tant les empreses que s'han presentat a licitació, avui hem obert els sobres i sabem que hi ha dues empreses que s'han presentat. Per tant, són empreses, a més, que no és la qui via, i són empreses que han fet feina aquí, que ens donen garanties totes dues. Vull dir que és una bona notícia. Hi ha empreses disposades al preu que hem estudiat, estan disposades a fer l'obra. I la direcció facultativa també és nova pel que fa a aquest carrer. Ja teníem experiència a la platja Sant Sebastià amb aquesta direcció facultativa. I bé, i l'equip que estem treballant som els que portem tirant endavant una miqueta la vianalització des del 2007 cap aquí.
Aquesta serà la solució pel carrer Àngel Vidal, 11:49. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.